bon dia. Torna a ser dissabte i, per tant, avui torna l'entrevins i fogons. Les temperatures van a la baixa i tenim la castanyada a tocar. Avui tenim un programa 100% de tardor. Voleu saber què us hem preparat? La setmana passada us dèiem que volíem fer un programa especial sobre la castanyada. Des dels productes més típics, els panellets, les castanyes, els moniatos, fins als millors vins per acompanyar aquesta sobretaula. I això és el que hem intentat fer per aquest programa d'avui. A l'Entrevins i Fogons, avui toca la castanyada.
A cavall de dos llocs, despullat vers el món, esquivant decisions, somiant que perdo avions, no tingués-me per res, tants anys i només he après que no tinc temps per pensar, que no tinc temps per pensar. No tinc temps per pensar, que no tinc temps per pensar, que no tinc temps. No tinc temps per pensar, que no tinc temps per pensar, que no tinc. A dinar i a mitjà pet me n'he d'anar. Em sap greu de debò, però faig tard a no sé on. Tot a mitges, cap per avall, tot fet i deixat estar. No tinc temps per pensar, que no tinc temps per pensar. No tinc temps per pensar, que no tinc temps per pensar, que no tinc temps. No tinc temps per pensar, que no tinc temps per pensar, que no tinc. No tinc temps per pensar, que no tinc temps per pensar, que no tinc.
Quan arriba la tardor i el temps del fred comença a dibuixar-se a l'horitzó, retornen les festes a vora del foc. En el nostre calendari, la castanyada i la menja de panellet són uns costums que, malgrat haver perdut el seu caràcter d'ofrena funerària original, segueixen complint una important funció social. Segons diuen, aquesta tradició de menjar castanyes, molt arrelada a tot Catalunya, es va iniciar durant la nit que va del dia de Tots Sants, per tant, del dia 1 de novembre, al 2 de novembre. Fa anys, durant aquesta vetllada, els campaners de les esglésies no paraven de fer sonar les campanes per avisar els veïns de l'arribada del moment de pregar pels seus difunts. El gran cansament que produïa moure les rudimentàries estructures d'aquells campanars, com que les havíem de moure durant tantes hores, feia necessari poder refer aquestes forces. Per això el que feien els campaners era endur-se castanyes, el fruit que més abundava en aquesta època de l'any. I perquè no els hi castés tant aquestes castanyes, també s'emportaven alguna ampolla de vi dolç per fer-les passar millor i a la vegada combatre el fred en els pocs moments que tenien de descans. A finals del segle XVIII, el costum de menjar castanyes en aquest dia ja s'havia generalitzat a tot el territori. Així van aparèixer les castanyeres, que es van fer molt populars pels carrers dels pobles i de totes les ciutats. Fins que, a hores d'ara, que potser les hem començat a perdre, en aquell moment es van convertir en tota una institució. Les més conegudes ja tenien una parada fixa i, segons diuen alguns avis, tenien uns sofisticats sistemes i molta, molta paciència per torrar les castanyes que en aquell moment era una meravella menjar-se-les. En altres llocs han sorgit festes, fires i altres esdeveniments sobre aquest producte per donar-lo a conèixer i comercialitzar-lo.
He caigut a terra i m'he aixecat, he caminat descalç quan cremava l'asfalt. Hi ha onades que m'han tombat, ones que mai haurien pogut tocar-me. He estat al lloc que no tocava i he perdut el tren al temps. M'han caigut els somnis de les mans, el més vital entre les dents. He pres el millor de la gent, he pres de les fades, però tinc les butxaques foradades. Cada vegada és a l'aigua era el més calent. I el més sensat no és urgent. Tu, que m'expliques que dona del mar el duel contra l'embat vençut, deixa que plorin els teus ulls. Tu sempre dius que s'atrauen els bons desitjos si estan vius. Que bona mai més podria tocar-te. No demanis perdó, que ara som de goma i no reboten els cops. Tu, que rius tant, que encomanes pau al teu voltant. Perdona, deixa't som els teus germans. Recordo nits impressionants on cantàvem delícies al port de la ciutat que ens ha fet forts. Recordo nits impressionants. Dins meu crida, una veu rebel crida. Dins meu crida, obre la nit, obre la mar. Obre el crida, una veu rebel crida. Dins meu crida. Equilibrista del son, un mim de muda batalla que balla les danses del circ. El nostre elixir és on volem anar, a la festa de disfresses, a la lluna clownia. Amb tu, tu que rius tant, que fas màgia cada instant, a cada plaça de la ciutat del mar. Nostra llar, nostre fat, nostre a poc, valent, calent, s'encén. Quan la gràcia i la desgràcia es donaven la mà. Llàstima, llàstima, però recordeu, germans, que la vida regala una bicicleta equipada, la, 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 la. Dins meu crida, i una veu rebel crida. Dins meu crida, obre la nit, obre la mar. Obre crida, una veu rebel crida. Dins meu crida.
Doncs com dèiem, en aquest Entre vins i fogons d'avui parlem amb l'Artur Miró. L'Artur és l'alcalde de Vilanova de Prades, on aquest cap de setmana s'hi celebra, com dèiem, la 43a edició de la Festa de la Castanya, bueno, de la Castanyada, perdó, i la 32è, el 32è Mercat de la Castanya. Artur, explica'ns una mica com és aquesta recol·lecta de castanyes o quin és el procés des de que apareix aquesta flor que ens comentaves fins que es cullen les castanyes.
Bé, normalment la castanya, l'època que ve és ara a mitjans d'octubre i bé, la seva recol·lecta és manual. La castanya, bueno, no sé si ho sap tothom, però va envoltada com d'un casc que sembla un eriçó i això s'agafa manualment. El que passa que sí que voldria remarcar que aquí a les muntanyes de Prades, i Vilanova no és una excepció, doncs els castanyers, que hi havia moltes hectàrees de castanyes, sí que és veritat que estan posades també, o estan posades encara amb valls i amb pendents molt pronunciades, que fa difícil el seu conreu, però el principal mal que han tingut aquests castanyers ha estat des de ja fa molts anys un fong que es diu xancre, i que es posa a l'escorça de l'arbre, la va fent malbé, i clar, llavors la sàvia elaborada no pot baixar fins que aquella rama s'acaba secant. Llavors, clar, el gran problema del castanyer, de totes les muntanyes de Prades, dels castanyers de Vilanova, Vallclara, en fi, de tot l'entorn, és que és el xancre. I els castanyers, degut també a que estan en aquestes zones de tan difícil accés, que pràcticament, com tu em preguntaves, és tot manual, no hi podem posar massa maquinària, doncs, clar, ha esdevingut molta zona afectada, molta quantitat de fong, i llavors resulta que poder tractar això gairebé es fa impossible, no? Gairebé, perquè inclús hi ha hagut algun intent de plantar castanyers amb alguna parada més plana, amb alguna parada on es pogués treballar amb maquinària, però clar, la decepció ha estat de tothom que ho ha intentat, que els agafa igual la malaltia, no? Llavors, clar, agafant la malaltia, la gent no ha acabat apostant per això perquè s'ha decepcionat. El tindre allà castanyers de 2-3 anys i que veure que tant si l'empeltaven com, no sé, si el que li fessin, per poca ferida, aviat agafava el mal. I això ha deixat a tot el sector o el sector que va apostar per intentar-ho, doncs, desanimat.
Per tant, podem dir que la castanya és un producte que potser d'aquí un temps en aquest territori, en aquest lloc tan nostre, es podria acabar? Podria ser que aquest fong, acabés afectant tots els pocs conreus que encara queden?
Podria ser, esperem que no. Sempre hem de tindre una porta...
Una esperança, no?
Sí, una porta oberta a l'esperança i, no sé, les coses avancen molt, esperem que no, no? El fet és que, clar, la realitat ens diu que pràcticament de tots els castanyers que hi havia a les muntanyes de Prades i a Vilanova, vull dir, clar, queda una extensió molt petita i residual que pràcticament estan, els castanyers més sants es troben a Vilanova, potser alguna Vallclara, però vaja, pràcticament a la resta de muntanyes de Prades també sé que cap a fons està molt afectat, crec que queden poques plantacions, i en fi, i esperem que no, no? Perquè sempre hem d'esperar que hem de tindre una esperança, no sé de quina manera o com es podria resoldre el tema, però en fi, és complicat.
Perquè aquest fong que ens deies, d'on prové? O com agafen aquests castanyers aquesta malaltia?
Aquest fong que es diu xancre es desenvolupa, es transmet per l'aire i entre els arbres per possibles ferides que tinguin. I, possibles ferides de tot tipus, d'empel, de caiguda de rames o trencada de rames, esporga, etc. La gent últimament es van sellant les ferides, hi ha gent que els intenta pariar i es van sellant les ferides, però clar, també ha costat que hi hagi des del Departament d'Agricultura una ajuda,
no? Un altre tipus d'això, no? De que poguessin cuidar aquests arbres.
Sí, s'ha intentat en diverses ocasions, inclús des de l'Ajuntament, abans de que jo fos alcalde, evidentment, hi havia el Josep Vilalta el meu antecessor va ser un dels 15 més i va apostar, i sí que hi va haver un impuls a través de que donava, posava uns eixuts a la caixa, però això es va, després va arribar la crisi i tot això, i s'ha anat, la part econòmica no hi ha hagut suport.
No ajuda, no, tampoc la part aquesta. Bé, des d'aquí, des de l'Entre Vins i Fons, animem a tothom que vingui a gaudir d'aquesta 43a festa de la Castanyada, perquè nosaltres hi hem estat en anys anteriors i és una gran festa, i a més creiem que el temps hi acompanyarà. Si més no, recordàvem aquesta festa una mica més en fred, no? Potser també ha canviat una mica amb el pas dels anys aquesta climatologia, però bé, és una festa això, no? L'Artur ens comentava que hi hauria gegants. Em sembla que hi haurà els gegants de l'Espluga, si no ho recordo molt malament.
Sí, els gegants de l'Espluga, i ara no me'n recordo els altres perquè no ho porto jo, però sé que hi ha dos colles de gegants.
Per tant, dos colles geganteres, un esmorzar popular amb llangonissa, amb les castanyes, que no ens faltin, i aquest producte de proximitat que no volem que es perdi. Sabem que aquesta malaltia els està afectant molt als castanyers d'aquesta zona de les muntanyes de Prades, però esperem que tothom vingui a gaudir d'aquesta festa de la castanyada i d'aquest mercat de la castanya que esperem que es reactivi i que tothom les pugui gaudir. Gràcies, Artur.
Moltes gràcies a vosaltres i res, animar a tothom de la Conca i a tothom que vulgui a pujar a conèixer els nostres productes, les nostres castanyes i la nostra festa.
Gràcies.
Era mitja tarda i queia un plogim suau, el cel tapat, escuts de cendra i mort, presoners d'un món de possibilitats, de nens podrits per tots els estats. Els herois antics eren devorats per voltors amb la mirada trencada. Els nens es mutilaven els uns als altres i els postres es fonien amb la nevera oberta. La pluja es va assecar i els núvols es van obrir, i en un instant explosiu el món es va enfonsar més enllà de l'horitzó. Tot arreu on vaig veig la llum fondre's en blaus, verds, turqueses, òxids i vermells. L'univers antic s'ha plegat sobre el seu eix i el perímetre esdevé el centre de tot. Els àngels de la mort han donat vida al meu jardí i ara em sento com un nen abandonat, lliurat a la llum i a l'espai i als astres siderals. Han obert la taquilla del cinema en runes. I la pluja es va assecar i els núvols es van obrir, i en un instant explosiu el món es va enfonsar més enllà de l'horitzó. Tan sols un horitzó
tan sols un horitzó.
A més de les castanyes, els panellets i la fruita confitada són també un menjar típic d'aquesta singular festa. L'origen dels panellets i de la seva relació amb la Diada de Tots Sants és una qüestió encara no aclarida. Alguns historiadors defensen que poden ser una evolució d'antics àpats funeraris celebrats en moltes fundacions de la Catalunya antiga, on hi havia el costum de fer un dinar després de la mort d'algun familiar. Aquest acte era tot un ritual, tant per la forma de parar la taula com en la distribució dels comensals i el tipus de menjar que servia en aquella taula. Altres teories, però, suggereixen que aquest costum està lligat a la benedicció de pans, que en aquell moment es dipositaven com a ofrena a les tomes familiars en honor a la memòria d'uns o dels avantpassats, també com a aliment en el viatge cap al més enllà. Aquests pans, amb el temps, haurien estat substituïts pels dos dolços panellets, elaborats amb ingredients que no passen amb el temps i que, per tant, poden aguantar uns quants dies mentre els difunts comencen a caminar cap a l'eternitat. Com dèiem, tot això, una història, una teoria que tampoc no podem acabar de contrastar perquè té el seu tros de veritat i el seu tros de mentida per a aquell qui ho cregui. Però nosaltres el que volem fer és parlar amb un mestre pastisser, amb un mestre que sap cuinar o sap elaborar aquests panellets. Avui tenim amb nosaltres amb un pastisser de l'Espluga, Josep Maria Cabal. Josep Maria Cabal, bon dia.
Hola, bon dia.
Volem que ens expliquis una mica pels que ens escolten. Com es fan aquests panellets?
Bueno, els panellets ho sap tothom, no? Massa pa. Els panellets es fan amb massa pa. Llavors, més complicat, el massa pa n'hi ha de molts tipus. N'hi ha de massa pa fi, de massa pa bas, de massa pa normal, massa pa cuit, massa pa cru, una miqueta rotllo, no?
Una infinitat, no?
Sí, però bueno, el que fa tothom i el que tothom entén és ametlla, sucre i ous.
Per tant, hi ha gent que hi fica patata, hi ha gent que... Bé, d'això, no? D'elaboracions n'hi ha, cadascú té la seva, suposo. El recepte que seguiu aquí és la tradicional, sempre ho seguiu la mateixa o hi heu introduït alguna mena d'altre ingredient?
No, aquí és la tradicional de sempre, com t'he dit, ametlla, sucre i d'això, i ou, no? Sí, hi ha gent que hi posa patata, moniato, hi ha gent que diu que és per amoralina miqueta, no és tan dolç, hi ha gent que fa per abaratir, no, res, el bo, ametlla, sucre i ou, res més.
I el de sempre, no? El que és sempre, el que s'ha portat sempre, no?
I vitamina L.
I això?
Vitamina Love, molt d'amor.
Molt d'amor, no? Això que no falti. Explica'ns una mica quins són els panellets bàsics i si vosaltres aquí a la pastisseria teniu alguna altra variació o no sé, o cada temporada innoveu.
Bueno, sempre mires d'innovar alguna coseta, no? Però els bàsics són els de tota la vida, de pinyons, d'ametlla, de codonyat, de cafè, de coco, de maduixa, de vainilla, de llema, el que vulguis. Llavors també fem els tradicionals aquí a Cal Cabal, fem molt les peces de fruites i bueno, tot així tipus amb colorets i d'això, és per donar una miqueta de vistositat.
Perquè també han vist que en feu uns així com si amb unes banyes o amb unes orelletes o no?
Sí, aquests estan fets amb massa pa bast, que és perquè està cuit al forn i ha de portar més ametlla que sucre, i sí, hi ha tocinets, hi ha conills, ànecs, etc.
Per tant, deixem volar la imaginació en el moment d'aquest procés d'elaboració, no?
Molta imaginació, no té fi.
I explica'ns una mica també això que ens deies, no? El moment d'enganxar els pinyons, que potser a vegades per la gent, quan els fem a casa, potser és el més complicat, no? Que s'enganxin.
Bueno, cadascú té el seu truco, digui-li com vulguis. Hi ha gent que posa ou barrejat amb els pinyons, hi ha gent que els suca després amb ou, hi ha gent que els pinta amb un pinzellet, hi ha gent que els hi posa... Bueno, depèn, no?
I els pinyons cal que els fiquem amb remull o algo perquè no se'ns cremin en el moment de posar-los al forn?
No cal. Pinyons agafat del sac i ja està.
Per tant, el procés d'elaboració és senzill, en tot cas, en el moment d'elaboració d'aquests panellets?
Sempre dic el mateix, quan se sap fer una cosa tot és fàcil, tot és senzill, no? Però així és molt tradicional, agafes la pasta, boleges, poses els pinyons, una mica d'ou i ja està.
I no cal deixar-la reposar ni... Bé, tot aquest procés de massa és que a vegades cal que, no sé, deixa-la 2 hores que fermenti, no? En el cas de les farines, per exemple, o de les llevadures o tot plegat.
Sempre és millor i aconsellen deixar com a mínim la pasta, una vegada està feta, tots els ingredients que hem dit, abans barrejats, que reposi com a mínim 4 hores. Si és un dia per l'altre, millor. S'amacera més tot. A partir d'aquí, doncs, tota l'elaboració que hem dit.
Per tant, no sé, és una cosa que es pot fer a casa, però bé, com diem, en Josep Maria Cabal ens explica que aquí a la pastisseria en tenen de molts tipus, en tenen dels tradicionals, de pinyons, de codonyat, de cafè, i bé, amb formes i figures, les que hi capiguin, la imaginació no té límits. Doncs continuem parlant amb el Josep Maria Cabal, de la pastisseria Cabal de l'Espluga de Francolí. Ens explicava que també tenen els panellets de codonyat, no? Com els elaboreu? Aquest codonyat també el feu aquí? Quin és el procés d'elaboració d'aquest codonyat, un altre producte de tardor? Aquest codony és d'ara, no? És d'aquest temps.
Sí, home, és una tradició també, com el panellet, fer el codonyat, no? També el fem aquí, esclar. Bueno, s'agafen els codonys i es bullen i hi ha gent que fa part proporcional de sucre i polpa de codony i ho confiten. Jo poso menys sucre que d'això, que polpa.
Per tant, el gust ja... O quin és, en comptes del gust, quin és el color que hi queda? Quin és el color que ens ha de quedar d'aquest codonyat? Hi ha gent que diu, no, és que a mi em queda més claret, hi ha gent que li queda més marronós, no? Més fosc. Quin és el... Per dir, ostres, aquest segur que no falla i que és el més bo, no?
No, a veure, tot és el... s'ha de coure el seu temps. Si ho cous abans surt més blanc, però no queda tan fort, i si ho cous més rato queda més fosc, i no té aquell color de mel que volem, no? Aquell color vermellós, que és el maco.
I quant temps s'ha de deixar coure aquest sucre i la polpa?
S'ha de remenar perquè no s'enganxi el foc, i en pic bull diuen que són 20 minuts de remenar tot el rato, però és complicat perquè és que es petuga tot el rato i a vegades te'n portes més d'una cremada.
Per tant, el procés d'elaboració, com dèiem, també és bastant fàcil, no? Vull dir, no... tret d'això de treure-li la polpa al codony, no? Però, si més no, és un producte fàcil i que tothom el pot tindre a l'abast. El que dèiem, quins són els que es venen més de panellets? Que tornem al tema que parlàvem abans.
Els que es venen més són els de pinyons, evidentment, que són, crec jo, els que s'haurien de vendre menys perquè, clar, el pinyó és tan car. Però bueno, és igual, la gent vol... Si no hi ha... Amb una bandeja no hi ha panellets de pinyons, ja no hi ha panellet.
Com és això? És una tradició també, que sempre hem tingut a la mà aquest panellet de pinyó?
Bueno, digues com vulguis, vull dir, la gent tira més pel pinyó i pregunta-t'ho si vols, no ho saps, vull dir... A mi m'agraden també els de pinyons, però també m'agraden molt els de cafè i m'agraden molt també els de maduixa i els de tots. De coco, sobretot, però bueno, la gent, ja et dic, vull dir, si en una bandeja hi ha 20 panellets, 8 o 10 han de ser de pinyons.
I els panellets són un producte com la mona, no? Que tothom, o sigui, que tenim tirada de comprar-los, vull dir, no de comprar-los, sinó que sempre, que no pot faltar a taula, no? Vull dir, tothom coneix el panellet, tothom, no sé, l'ha tingut a casa, per tant, el tenim arrelat com la mona, per exemple?
El panellet també, quan se celebra Tots Sants, no falta la taula, el panellet. Però no és com la mona, que els padrins regalen la mona al fillol, no? I molta gent també es fa el panellet a casa, cada vegada més.
Per tant, reivindiquem des d'aquí el producte local, sobretot, perquè creiem que les pastisseries de l'Espluga elaboren productes molt, molt i molt bons, i per tant el que volem és això, no? Que aquesta venda de panellets, ara que res, a 2 dies de la castanyada, no falti a taula i que per tant tothom pugui degustar aquests panellets de pinyons de maduixa, que ens deies que jo no els he tastat mai, els de maduixa, o d'altres, no? De cafè, bueno, de les mil coses que hi puguin haver. Tot això, gràcies, Josep Maria.
Doncs vinga, reivindiquem-ho i cap a la pastisseria. De res, a altres.
Bé, doncs aquí acaba aquesta intervenció amb el Josep Maria Cabal, de la pastisseria Cabal, i gràcies a tots per escoltar-nos.
Recuerdes cuando era en un les mismas bosques.
I en aquest Entre Vins i Fogons d'avui tenim amb nosaltres la Cèlia Rodríguez. La Cèlia és dietista i nutricionista de l'Hospital Sant Joan de Reus. Bon dia, Cèlia.
Bon dia.
Què tal? A veure, nosaltres el que et volíem preguntar era sobre els productes de tardor. Nosaltres parlem de castanyes, hem parlat de panellets. Per què no ens expliques una mica aquesta part, més de la part nutricional d'aquests productes?
Doncs mira, primerament els panellets, dic que són aquests dolcets que a tots ens agraden, sobretot en aquestes festes, destacar evidentment el seu gust dolç, i jo crec que per això tots ens encanta ficar-ho a l'hora del postre, i es poden preparar de formes molt, molt variades. Partim que és una base de massa pa feta amb la farina d'ametlles, tindria sucre, ous i a vegades fins i tot hi posen aigua.
Ara ho sentíem, no? El Josep Maria Cabal ens explicava quins són aquests tipus de massapans o inclús aquestes formes o aquests gustos que tenen aquests panellets.
Sí, fins i tot ara ja trobem que molts forns ja innoven i abans només hi havia el d'ametlla, no? Pinyons i codonyat, o i el de la cirera, i en canvi ara en podem trobar de xocolata, fins i tot n'he vist de festucs, no?
Sí, de maduixa també ens parlava ell, bé, una infinitat de gustos i de colors també, si ho volem dir així. Explica'ns, segueix.
Llavors, comentar també que dels panellets podríem destacar sobretot el fet de les ametlles. Penseu que les ametlles són molt riques en fibra, per tant, són molt saciants, i alhora el tema del sucre el que ens donaria és un gran aport enèrgic en aquestes dates, que a vegades si hem sortit de festa doncs no aniria gens malament. A part també destacar de les ametlles, que podrien tenir el que seria el calci, el magnesi, el ferro i el potassi, que fins i tot amb gent que té problemes de tensió es podria fer. Ara bé, com hem de dir també i destacar com a dietista, sobretot amb moderació, perquè no hem de deixar d'un cantó que són molt calòrics. Penseu que un sol panellet, que sol pesar uns 25 grams, no? Tindria unes 75 quilocalories aproximadament.
Per tant, tu ens deies aquest valor de les ametlles. Els panellets cal que ens els mengem després de sopar o potser seria millor, no ho sé, potser per esmorzar, no?
Clar, evidentment, com aquella dita, no? Esmorza com un rei, dina com un príncep, sopa com un pobre. L'ideal seria fer-ho de cara al matí, dinar, perquè encara tenim temps a fer una bona caminada si ens els fem a l'hora de sopar, que és el més habitual. Si ens anem a dormir, pues malament, farem servir l'hormigonera. Però llavors l'únic que us recomanaria és sortir al pavelló i ballar una mica i cremar aquests panellets.
Pel tema de les castanyes també, quins són aquests beneficis d'aquest producte? Perquè si no ho diem malament, que també tu tens molt arrelat, no?
Sí, sóc de Vilanova de Prades, per tant, terra de castanyes per excel·lència. El seu component principal són els hidrats de carboni i també és la diferència que té més gran amb els altres fruits secs, que així les castanyes tenen un 40% d'hidrats de carboni, cosa que els altres en solen tenir entre un 15 i un 20%. Per tant, és un aliment que tan sols associem al que seria la castanyada, però, per exemple, és un aliment molt bo per gent esportista. Per què? Perquè aquest contingut tan elevat en hidrats de carboni ens donaria un major aport que no pas als altres.
El problema d'aquestes castanyes, com dius, que potser durant l'any no són les que trobem habitualment en aquesta època, no?
Evidentment, sempre hem d'intentar fer comerç local, intentar fomentar els pagesos que tenim a la nostra terra i sempre comprar mercat de proximitat i de temporada, sobretot.
Per tant, seguim parlant d'aquestes castanyes, bueno, de tots aquests productes de tardor, no? Parlem dels panellets. Bueno, hem parlat dels panellets, d'aquests beneficis nutricionals i no tan beneficis, perquè, com ens deia la Cèlia, són una mica calòrics, no? Però bé, ens agraden a tots i, per tant, bé, hem de fomentar també aquest d'allò, no? Aquest punt dolç de la castanyada. Què més ens has preparat? Quins altres productes? Bé, si ens vols parlar una mica més sobre això, no? Sobre les castanyes.
Sí, abans de passar a un altre producte, com per exemple podria ser el moniato, també molt arrelat en aquesta festa, comentar que hi ha trucs també a l'hora de fer les castanyes, perquè penseu que les castanyes molta gent diu que són flatulents, ¿vale? Que són aquestes inflors de panxa, que me noto restret o tinc la panxa dura. Una bona manera és deixar-les en remull 8 hores abans Vale? Per tant, abans de fer-los, estaria bé que les deixessin amb aigua unes 8 hores. Així perden moltes de les seves propietats i es trenquen molt més les fibres i serien molt més ben tolerades.
Per tant, abans de coure-les, no? Tant a nivell de forn o amb la paella o amb aquell estri, no? Que es va servir per... no sé com...
per tombar les
sí, pestanyes. No sé ara quin nom posar-li. Doncs la Cèlia ens apuntava això, que cal posar-les en remull si no volem notar aquesta inflor, no? Aquest dolor.
I també treure la pell aquesta que et queda, no la marró de fora, que aquesta la tenim tots com molt ben assumida, sinó aquella capeta marró més claret que queda entre la castanya i la capa externa, que també donaria aquesta sensació de flatulència.
Aquesta pell que ens dius és com la de les ametlles, sí? O la podem associar també perquè és una altra de les pells que normalment acostumem o hem de treure?
Sí, tot i que té un elevat contingut en fibra i va bé, és veritat que, clar, quan mengem un excés de fibra pot donar aquesta sensació de flatulència. Si és una persona que està molt acostumada ja a menjar fibra, no notarà cap tipus de problema. El que no podem fer és gent que no està molt acostumada a consumir grans quantitats de fibra, si ens fem un atracón, diem-ho malament, de castanyes, doncs tindrà aquesta sensació.
Pot notar aquest problema, no? I a més, si la castanya només n'acostumem a menjar aquest dia, no? Vull dir, costa això de trobar castanyes en setmanes, o ens explicava l'Artur que actualment les castanyes van arribant poc o molt més tard o petites i no són potser el que estem acostumats, no?
També hem de dir que aquest any ha plogut molt poquet, per tant, les castanyes són molt petitones i no són tan grosses com altres anys, que potser és el que més ens crida la vista. Ara bé, el gust també el tenen, per tant, no deixem de comprar aquestes castanyes perquè realment són bones. I també, malauradament, vam tenir una plaga molt important, sobretot bueno, per proximitat, potser per l'àrea de Vilanova, però sé d'altres pagesos de per aquí a prop que han patit i, per tant, la collita de castanyes ha baixat moltíssim en els darrers anys.
Sí, l'Artur ens comentava això, no? Que els arbres s'han malmès molt i molts pagesos ja han deixat aquesta terra perquè ja no els treuen aquell benefici que en treien abans, no? Cèlia, bé, els expliquem als nostres oients. Estem parlant amb la Cèlia Rodríguez. La Cèlia és dietista i nutricionista de l'Hospital Sant Joan de Reus. Ens vol parlar d'això, no? D'una mica dels beneficis o dels valors nutricionals dels productes de tardor. Quins més ens portes, Cèlia?
Doncs d'altres que a vegades també podem trobar en una taula on celebrem la castanyada és el moniato. El moniato potser el tenim com semblant amb una patata, però dic que no, que el moniato fins i tot tindria moltes més propietats que la patata. També és molt calòrica, per això partim-nos un moniato, no ens en mengem un de sencer, perquè penseu que per cada 100 grams de moniato són 100 quilocalories, per tant seria un gram una quilocaloria. D'altra banda, també és un aliment molt bo en el tema dels vegetarians. Per què? Perquè té metionina, i això no és una cosa habitual en els vegetals. I és ric amb aquesta proteïna, perdó, i que pot ser un valor afegit
en aquest tipus de dietes, no?
Dieta, exacte. Després també destacar que és molt ric en beta-carotens, d'aquí aquest color taronjat que té, i per això, sobretot en medicines xines o d'altres vegades s'ha dit lo de la vista, no? És que si tens a prop un moniato no tindràs problemes de vista.
Això també ho havia sentit de les pastanagues, no?
De les pastanagues, exacte. Tindria més o menys la mateixa quantitat de beta-carotens que una pastanaga, per tant, és un bon aliment per no tenir problemes de vista.
No seria el meu cas, que les ulleres no poden faltar, tampoc. El moniato, potser no el tenim tampoc a la nostra dieta tan associat com la patata, no? Vull dir, no l'acostumem a cuinar tant com la patata.
No, però en veritat la podem cuinar, també podem fer puré, podem fer-ho fregit, el podem fer a la planxa, al forn, gairebé igual. Jo crec que és més també pel problema aquest de que no el trobem sempre en el mercat, no? Seria més que res això. A més, també és ric en vitamines, a part de l'A, com ja hem dit, tant amb la E, amb la C, amb l'àcid fòlic, per tant, vitamina C, no? Que ara, sobretot pel tema refredats, o l'àcid fòlic, el que fa és que el teu sistema immunitari també estigui molt més actiu i que els teus glòbuls vermells s'activin molt més en aquesta època.
Una classe magistral de nutrició, no? Ens està fent aquí la Cèlia superinteressant en aquest cas perquè és el que deia, no? Fomentar aquest producte de proximitat que a vegades costa de trobar el mercat o el que ens arriba no és el que hauríem de comprar normalment perquè el que volem és això, no? Fomentar aquest producte dels nostres pagesos i que bé, que hem de comprar les fruites i les verdures al moment que es cullen, no?
El millor, penseu que quan una fruita o verdura és de temporada sempre té molt més nutrients. El que no podem fer, abans menjàvem en una època les castanyes o el moniato o un tomàquet fins i tot, i en canvi ara sembla que n'haguem de disposar tot l'any i no pot ser perquè aquestes qualitats nutricionals es perden.
Doncs com dèiem, aquestes castanyes que potser disminueix aquest creixement d'aquestes castanyes degut a, o com a conseqüència d'aquestes plagues o de la manca de pluges. La Cèlia també ens explicava això, no? El moniato, els panellets, un producte tan de la castanyada que, com sabeu, la celebrem el dimarts, dimecres, bé, cadascú una mica com en el moment que pot. Com es cuina o com cuinem aquest moniato?
El moniato l'hem de cuinar igual que fos una patata, però el que sí que m'agradaria destacar és que moltes vegades el fiquem a la nevera. No, vale? Hauria d'estar en un lloc sec, que no li toqués la claror. Per què? Perquè no es grilli. Penseu que si el posem a la nevera està fred, a més el llum de la nevera també fa que es grillin molt ràpid. Per tant, tenen aquest color com molt més enfosquit i si volem que aquest moniato ens aguanti bé, hauria de ser en algun calaix o en algun armariet que tinguem tancat, que no hi toqui la llum i sobretot ventilat, que sigui al voltant d'uns 15 graus aproximadament.
I per tant, es recomana això, no? Tampoc no deixar-lo molt de temps, perquè potser també és el tema del grill, no? Que deies que potser ja hi apareixeria algun grill, no?
Sí. Exacte, sobretot doncs això, compreu doncs, potser menys quantitat i feu-lo anar i així també moure una miqueta aquest comerç.
Diuen que també es pot fer això, no? Com amb uns xips de moniato, no ho sé, d'altres que el fan això per sucar l'humus, no ho sé, n'hi ha mil propostes que podem trobar tant a la xarxa com parlant, no? Així al boca a boca les receptes no... O com sempre, no? Ficat al forn, hi ha molta gent que se'l fica al forn i que després, no ho sé, se'l va menjant així. Personalment no m'acaba d'agradar gaire, però bé, fomentar això, no? Aquest producte. Un altre dels productes que ens portes.
Bueno, ja per últim, potser nosaltres no el tenim tan associat en el tema de la castanyada, però en canvi si us parlo del Halloween sí, vale? Tenim el tema de la carbassa. La carbassa és amb un 90% aigua, per tant és gairebé tot aigua. I per altra banda, té molt poquetes quilocalories, a diferència dels altres que he dit, per tant és una bona opció. També té hidrats de carboni i sobretot molta fibra. També destacar que aquest color taronja també li dona el beta-carotè, així com també té vitamines A, C, E, folats i té multitud de propietats i fibra també.
Per tant, un producte molt apropiat pels nens, tant en moment de fer cremes, no ho sé, no? O altres plats així més mengívols pels nens, perquè, ostres, és, no ho sé, no? Un producte que potser no tenim tan associat, com deies, a la castanyada, sinó que ens ve com molt de fora, però crec que hem de potenciar aquest producte també perquè, com dius tu, els beneficis són molt millors, no?, que en aquest cas que els panellets, per exemple.
Exacte. Llavors, i també és una verdura que es conserva superbé. Vull dir, si no tenim oberta aquesta carbassa, es manté molt bé i la podem tenir fins i tot uns dies fora, després un cop oberta la nevera, i que podem fer multitud de plats. Parlaves d'aquests, però es podem fer risottos i el puré, destacar amb el tema dels nens que has tret, que és una verdura molt, molt suau. Per tant, quan a un nen no li agrada la verdura, començar per un bròquil, una bajoca, un tal, és molt pitjor que no començar per una carbassa que té aquest gustet dolç tan característic que els nens el que fan és que l'acceptin molt millor.
Per tant, doncs, la Cèlia ens explica això, els beneficis d'aquests productes. Afegir això, no? La carbassa és un producte pels nens, per dir-ho clarament, vull dir, els nens que no estan acostumats a menjar la verdura que a vegades que ens fiquen al plat i la deixem, no?, quan són petits. Per tant, aquesta carabassa seria un plat fantàstic a l'hora de fer cremes o purés o d'altre, o com deia, no? La Cèlia ens explicava aquest risotto. Per un nen potser no seria un plat que potser li vingués molt de gust, però bé, a vegades adoptar aquest producte més dolcet per fer més mangívol aquest tipus de verdures.
Sí, i també, doncs, com no, anar amb les padrines, no? Que les padrines són les grans cuineres i sembla que ara ho haguem d'anar al mercat i haguem de trobar-ho tot preparat. Per tant, la castanyada, que és una festa tan tradicional catalana, que tenim els panellets, que tenim els moniatos, amb la carbassa, com hem comentat, senteu-vos amb les padrines i feu el menjar, perquè no podem perdre aquesta tradició tan bonica com és, per exemple, seure'ns tots al voltant d'una taula i fer tots junts panellets.
Per tant, des d'aquí, des de l'Entrevins i Fumons d'avui, queda reivindicat això, no perdre les tradicions, no perdre els productes de proximitat que els tenim, que són aquí a la vora, molt a tocar, i que ens assentem a taula, gaudim de les castanyes, i amb moderació també de les castanyes i dels panellets, al cap i a la fi, perquè ja m'he com espantat, no?, en aquest moment, quan has dit lo de les calories, però bé, que és una festa que només duré el que duré i que això, no?, que hem de fomentar aquest tipus de producte. No sé, Cèlia, vols afegir alguna cosa més?
Doncs una bona recepta potser seria un màxim dos panellets i un grapadet de castanyes, que això no fa mal. Una bona manera de mesurar quina és la quantitat recomanada de fruits secs seria el que ens hi cap amb una mà. No val fer muntanyes, no val fer piles, sinó una mà oberta, però sense que rebussi d'aquesta mà.
Per tant, no podem, això, no? No podem perdre aquest punt de la moderació que ens deia la Cèlia des d'aquí, des d'aquesta banda de la nutrició i de la dieta, en aquest cas, que hem de seguir. Gràcies, Cèlia, ho deixem aquí per avui. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per haver-me convidat.
La veda són calvaris, si la vols així hi ha sempre mil raons per enviar-la a París. El curro, la casa, lo jefe que no calla, la multa del golemia al peu de la casalla. Si em vols fer una matança, n'hi ha tants a decapitar per cridar Maria Antonieta i no parar fins a demà. Però poso un antídot molt més pràctic que l'amor, no costa un duro i n'hi ha prou amb un sol got. I si portes a la cara tot el dia dibuixant, la misèria fuig de casa i el mal rotllo s'acaba. Somriu, la vida torna fàcil si de cop somrius. Se'n van 5 calories cada cop que rius. El prisma de la vida té tantes versions, jo porto l'alegria als pantalons. Somriu, la vida torna fàcil si de cop somrius. Se'n van 5 calories cada cop que rius. El prisma de la vida té tantes versions, jo porto l'alegria als pantalons. Compañía me abandonen todos más que la vida son dos días y un día me el paso a dormir pa' que el que em queda la lleve de pasar pa' dir que si crit està molt clar és un joc de nens. Tothom sap que fa mitjar-se les misèries d'un mal pas, només cal contraure els músculs que te piquen baix endavant. Somriu, la vida torna fàcil si de cop somrius. Se'n van 5 calories cada cop que rius. No fes mal bé, la vida té tantes versions, jo porto l'alegria als pantalons. Somriu, la vida torna fàcil si de cop somrius. Se'n van 5 calories cada cop que rius. No fes mal bé, la vida té tantes versions, jo porto l'alegria als pantalons. Fàcil si de cop somrius, se'n van 5 anys.
fins aquí l'entrevins i fogons d'aquest dissabte 28 d'octubre. Esperem que tingueu una molt bona castanyada i que a taula no hi faltin els millors productes de proximitat, com aquestes castanyes, i que, com dèiem, gaudiu amb moderació dels panellets i dels vins més dolços. Ens acomiadem amb la cançó d'Alegria, d'Antònia Font, i donem les gràcies a l'Artur Miró, alcalde de Vilanova de Prades, al Josep Maria Cabal, de la Pastisseria Cabal, i a la Cèlia Rodríguez, dietista i nutricionista de l'Hospital Sant Joan de Reus, i al David Soler, que ens ha acompanyat durant tota aquesta hora a la part tècnica. Gràcies a tots i fins la propera setmana.
Sau el sol de sora baixa dins l'horitzó, damunt la mar rissada els avions. Sau el sol de sora baixa, vermell i talent, massala i merengada sa pell. Es penya sellat i una pluja suau de pols estel·lar. Tau el sol de sora baixa i plàcidament sa gent s'adutxa i omple els carrers. Tau el sol de sora baixa dins el meu cor, tothom m'estima i jo estim tothom. Falla sa corrent, ses vireres no vendran cacauets. I alegria, ses veus s'aixapen de riure, i els dies s'acaben i es fars il·luminen ses gòndoles entre ses tasses. I alegria, ses òrbites en sincronia, i els ovnis s'apinyen i deixen un cràter per sempre dins la meva vida. I alegria, cau el sol de sora baixa dins l'horitzó, marrissades avions. Tau el sol de sora baixa, vermell i talent, massala i merengada sa pell. Els municipals, és evident, fan apartar bé sa gent. I alegria, ses veus deixaven de riure, i els dies s'acaben i els fars il·luminen ses gòndoles entre ses tasses. I alegria, ses òrbites en sincronia, i els ovnis s'apinyen i deixen un cràter per sempre dins sa meva vida. I s'acaben de riure i els dies s'acaben.